93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, estem a divendres 30 de desembre, sí, ja arriba, només un dia. Bé, a unes hores de començar el nou any, que ens depararà el 2017. Moltes qüestions queden encara al tinter i només el temps els hi donarà resposta, esperem que sigui el que arriba. Si féssim un repàs al 2016, podríem destacar moltes notícies. Per fi, Espanya té govern, casualitat o no, la Fundeu acaba de triar populisme com la paraula de l'any. Hem conegut la recent aprovació del que fins ara era el Barcelona World, l'ajornament de la celebració dels Jocs del Mediterrani, la posada en marxa de Ferrari Land o la desaparició del Saló Fest. I també la cara més amarga, la dels noms que no podrem oblidar, la Rosa, la dona que va morir per la pobresa energètica, o la Carme, una víctima més de la violència de gènere. Segons noms i cares, en definitiva persones que mai podran fugir del nostre pensament. Tot d'una per donar inici a un 2017 amb grans reptes. Les infraestructures, per exemple, la Passet o la Nacional 340, el corredor del Mediterrani. Potser podrem veure com es posa la primera pedra del nou Hospital Universitari Joan 23 a Tarragona i es fa efectiu el Pla Sanitari del Camp de Tarragona. Molts temes i més que ens devem deixar per nomenar. Sigui com sigui, que l'any nou ens porti moltes alegries i ens ompli d'esperança per continuar gaudint de la vida. Posem-li cor, és molt necessari. Facin el que facin, aquest 31 de desembre, doni la benvinguda al 2017 de la millor manera. I ja ho saben, amb nosaltres continuarem al peu del canó, sempre intentant donar la cara més amable. Ens retrobem al 2017, ja ho saben. Sí, sí, perquè estarem amb vostès, com sempre. I ara toca començar. Ens permetran que avui retem homenatge a una estrella al cinema que ahir ens va deixar una història impactant perquè només feia un dia que la seva filla, la princesa Leia, Carrie Fisher, ens havia deixat. Posem la seva banda sonora de la pel·lícula Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, de l'any 1952. Ella és Debbie Reynolds, acompanyada per Gene Kelly i Donald O'Connor i el seu Good Morning. Amb el seu record, que tinguin un molt bon dia.
Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his...
Estem desitjant que s'ho passin bé en un dia en què descobrirem la qualitat del circ. El nou projecte de Nadal de la mà de Circus Arts Foundation, parlarem amb el seu director per conèixer més sobre un espectacle de grans magnituds que acollirà la Tarragona Plaça en una setmana al Gran Circ dels Reis Mags. Arribarà, com sempre, al Pàgina Zero. Els presentarem la primera obra literària del realitzador audiovisual de cinema i actor David Hidalgo Moreno, que ens sorprendrà amb el seu llibre autoeditat Les muletes del Quijote. I a partir de la una voldrem posar música a les darreres hores de l'any 2016 amb el nostre col·laborador Juan Jódena. Amb la Mònica s'endinsaran en els temes més destacats.
Good morning. Rainbows are shining through. Good morning.
Recordin que ens poden fer arribar propostes, opinions, a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins a 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe des de la pàgina web i l'APP de COPE. Han de buscar Tarragona Reus. Gràcies per ser-hi. Són les 12 i 25 minuts. Obrim el bloc informatiu en l'àrea de serveis, la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bon dia, Carol Curado.
Bona tarda. Aquest divendres es manté el cel força clar a la província de Tarragona, només amb alguns núvols baixos a punts de la costa. Sí que es mantenen les boires a la depressió central i la ribera de l'Ebre. Poden ser persistents i localment geladores. Una visibilitat que es veu reduïda per aquest fenomen fins als 200 metres. Les temperatures avui no canvien gaire. Només a punts del litoral han pujat una mica les mínimes, però durant el dia són semblants a les d'ahir. Màximes avui de 16 graus a Tarragona, 15 a Reus i el Vendrell, 12 a Tortosa i 6 a Gandesa. Bufa vent suau o fins i tot està en calma. Demà dissabte, l'últim dia de l'any, s'espera un cel força clar amb aquests núvols baixos que trobem a punts de la costa i també tornaran a aparèixer un dia més les boires, la depressió central i la ribera de l'Ebre. Seran extenses, núvols baixos, persistents, que podrien tornar a ser geladors.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia i del temps al trànsit. El Servei Català de Trànsit ens informa que a hores d'ara no hi ha cap afectació a les carreteres tarragonines. D'igual manera, molta precaució en uns dies on els desplaçaments augmenten. I comencem, entrem en matèria, amb la que sense cap dubte és la notícia del dia i de la que podrem sentir a parlar molt durant el 2017, i és que la Comissió Política i Territorial d'Urbanisme de la Generalitat ha aprovat aquest dijous el Pla Director Urbanístic, tal com veníem anunciant. Es confirma així la construcció del Centre Recreatiu Turístic del Camp de Tarragona. En paraules del conseller de Territori, Josep Rull, l'aprovació és en la millor perquè enxampla el consens polític. El seu impacte econòmic anual, segons l'estudi realitzat per l'URB, serà d'entre 3.900 i 5.400 milions d'euros. Escoltem el conseller.
És un projecte millor del de l'aprovació inicial. És millor des d'una triple perspectiva. És millor perquè té molt més consens polític. És millor perquè eixampla el consens territorial. I és millor des d'un punt de vista del plantejament final que es fa.
I sí, es preveu que la fase de construcció comenci a l'estiu del 2017 i, segons l'informe, es crearan 12.000 llocs de treballs directes per l'execució del complex. Canviem de notícia. El govern central mostra el seu compromís ferm amb els Jocs del Mediterrani. Ho ha manifestat el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, en la que ha sigut la seva primera visita oficial a la capital tarragonina. Després de mantenir una reunió amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, Millo ha remarcat la necessària aprovació dels pressupostos generals de l'Estat del 2017 per tal que els Jocs del Mediterrani puguin tenir la seva partida econòmica. Escoltem Enric Millo, delegat del govern a Catalunya.
Tenim garantit que tindrem una especialització turística molt important, un gran motor econòmic importantíssim, no només pel territori, sinó fins i tot per a la nostra economia local, i aleshores insisteixo en la nostra gran satisfacció.
Coneixem ja que hi ha multa i pena de presó per les activistes del cas Berska de Tarragona, mentre que la jutge ha decidit absoldre els agents de la Guàrdia Urbana. La magistrada condemna una multa conjunta de 2.250 euros en concepte de responsabilitat civil i a 3 mesos de presó per delicte d'atemptat a l'autoritat. Els 3 activistes, entre ells la regidora de la CUP a Tarragona, Laia Estrada. I ara passem a una altra notícia, i aquesta és curiosa perquè la tenim, que és que un conductor reclama a la Diputació de Tarragona l'impacte del seu vehicle amb 2 porcs senglars. L'accident va tenir lloc en un tram de la T314 una nit de novembre de 2014, quan el conductor va col·lisionar amb els 2 animals, causant danys físics i també materials. Ara reclama la responsabilitat patrimonial a l'ens tarragoní. Per la seva banda, la Diputació entén que la via no requeria senyal d'animals salvatges. Finalment, la institució provincial ha desestimat la reclamació perquè la classifica de d'àmbit local. Ara, una notícia que malauradament voldrien que no fos: se suspèn la recerca de l'home de 53 anys desaparegut a la Pobla de Montornès. Sí, i és que els bombers informen que les tasques s'han interromput de forma indefinida fins que apareguin nous indicis sobre el seu parader. I també, en plana de successos, 5 joves han estat detinguts a Tarragona per la Guàrdia Urbana quan es passejaven per la part baixa amb navalles, pals i una pistola. A l'avís dels veïns ha estat clau per identificar els arrestats. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ho confirmava aquest matí.
I s'ha produït una trucada d'uns quants veïns d'aquesta matinada que hi havia un grup de joves que estava alterant l'ordre públic amb contundència i que estaven armats amb uns pals i amb alguna arma. Se'ls ha detingut amb la furgoneta que portaven.
Fem un breu apunt d'esports. És oficial, Juan Merino és el nou entrenador del Nàstic, com estava previst. La seva presentació ha sigut aquest dijous. A les seves primeres paraules, com el capdavant del cos tècnic dels Granes, ha sigut contundent i ha deixat clar que els jugadors han de ser conscients que s'han de recuperar la humilitat i el sacrifici, que els jugadors que no han rendit fins ara no tenen espai pel seu equip. També ha volgut destacar que l'equip és capaç de donar la volta a la classificació. El gadità, que ja va estar primera a la banqueta del Betis, ha dirigit aquest mateix dijous el primer entrenador amb l'equip després de vacances. I ara és moment per fer un repàs a les portades del diari. Ràpid, començant pel diari de Tarragona. Avui el titular és per la notícia del dia. Barcelona World en xifra, 5 milions de visitants i 12.000 treballadors. I la imatge és pel primer entrenament que dirigeix el nou entrenador del Nàstic, Juan Merino, que aposta per la humilitat i el sacrifici. El reusdigital.cat obre amb que a gas natural continua sense comunicar els talls de llum a Reus, segons informen des de la Regidoria de Benestar Social. I Gastronadal fa obrir la gana dels reusencs, també, del camp.cat. Destaca que 5 joves detinguts per passejar-se per la part baixa amb navalles, pals i una pistola, i que Marc Bartra presenta el seu club a Sant Jaume dels Domenys. I el diari Més encapçalera 3 mesos de presó i una multa per la regidora Laia Estrada de la CUP pel cas Berska. I la imatge és pel nou entrenador del Nàstic, Juan Merino, amb les paraules «Vinc al Nàstic a jugar-me el meu futur com a entrenador». I amb això arribem a les 12:32, ens aturem uns segons i en un moment els conduirem per la màgia del millor circ amb el gran circ dels Reis Mags. Els hi esperem. I fins ara, aquí al matí, de Cope, Tarragona, Reus.
En Carrefour todo cuenta, por eso hoy encontrarás cochinillo fresco entero o medios a tan solo 5,90 € el kilo. Recuerda, hoy en Carrefour, cochinillo fresco entero o medios a tan solo 5,90 € el kilo. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
Si escoltes Cope des de les Terres de l'Ebre, tens un negoci i vols que la teva publicitat s'escolti, truca'ns 977 326 050. El nostre departament comercial et farà la millor proposta. Recorda, 977 326 050. Cope, també a les Terres de l'Ebre.
Al matí, Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Estem buscant pla pels propers dies, Ruth? Potser estàs buscant allò una alternativa?
Sí, però jo crec que he donat amb l'alternativa.
Has donat amb l'alternativa?
Sí, jo crec que sí. No m'escaparé. Jo tinc aquest cuquet de nena, i em vull escapar, de nena i d'adult també, perquè ens ho passarem molt.
Ara t'anava a dir, perquè estem parlant de, si no tenen plans encara per la setmana vinent, doncs els fem una molt bona proposta. És una proposta de circ que arriba en uns dies a la Tarra Quarena Plaça. Es tracta del gran circ dels Reis Mags, i en volem saber una mica més. Per tant, tenim amb nosaltres el director de l'espectacle, el Genís Matabós. Genís, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, explica'ns una mica allò, posa en antecedents, si algú no s'ha assabentat encara del que passarà a la TAP la setmana vinent, què és això del gran circ dels Reis Mags?
Doncs és una nova proposta que el Circus Arts Foundation, que som els promotors d'altres esdeveniments de circ internacional de primera divisió, com el Festival Internacional de Circ de Figueres o el Gran Circ de Nadal de Girona, volem fer doncs a les Terres de Tarragona. Això que es diu ràpid no és tan senzill, perquè són 44 artistes internacionals que arribaran de 8 països. De fet, demà comença tot el muntatge i la transformació de l'etap doncs amb un circ estable. Partim l'etap per la meitat, hi ha 12 empreses que intervenen en aquesta transformació, s'emmoqueta per complet, vull dir, tot anirà folrat de teles, hi ha un equip de llum i so increïble, hi ha més de 40 motors que alçaran doncs, els més de 70 projectors que tindrem perquè sigui un espectacle de moltíssima qualitat. Són 12 atraccions, la majoria d'elles arriben després d'haver guanyat alguns dels grans festivals internacionals de circ que es fan arreu del món, i és un espectacle, doncs, amb totes aquestes premisses, que tot i que l'infant, doncs, evidentment, s'ho passarà molt bé, és un espectacle plantejat per a públic de totes les edats i sense que s'hagi d'utilitzar el nen com a excusa per anar-hi. Vull dir, penseu que, bueno, és un show amb música en directe, vull dir, hi ha una gran orquestra, gairebé tota la música de principi a fi és música live, i tenim, doncs, des de la Trupzola de Mongòlia, que han guanyat, doncs, més de 6 festivals internacionals, amb atraccions, doncs, de salts de bàscula i de volteig acrobàtic. Venen el duo Vladimir d'Ucraïna, que són els guanyadors, per exemple, del Got Talent d'Anglaterra, sí. Són un dels pocs que realitzen, doncs, equilibris de mà a mà, amb un equilibri final de què cadascun d'ells en la boca aguanta un punyal i queden amb equilibri amb l'extrem del punyal, no?, cas per avall. I, o sigui, són atraccions molt potents. Hi ha 3 atraccions d'animals artistes. Tenim volteig olímpic a cavall, que és una trup de noies franceses espectacular. Hi ha una demostració d'agility dogs, d'habilitats, doncs, de gossos ensinistrats. Hi ha una exhibició d'aus, doncs, de cacatues i papagais que volaran, doncs, dins la tap, o sigui que serà una imatge realment espectacular. I així, doncs, bueno, tot aquest, hi ha, per exemple, la participació de la trup Hohot, que és de la província de Mongòlia Interior, és una de les províncies de la Xina, que fan equilibris amb monocicles gegants, mentre tenen unes tasses a la punta del peu que estan en monocicles, llancen en el seu propi cap i també fent amb el cap de les altres companyes. O sigui que són, bueno, tot un reguitzell d'emocions amb un espectacle de 2 hores de durada que oferirem només 5 representacions els dies 6, 7 i 8 de gener.
Ara t'anava a dir que és una, ens has dit, 44 artistes internacionals, més tota la gent que està participant en aquest muntatge, en aquesta transformació que ens deies de la TAP, no?, que d'entrada ja aquesta serà la primera sorpresa, no?, els que hagin estat a la Tàrraco Arena, quan entrin la vegin convertida absolutament, no?, en una altra dimensió.
Sí, clar, per nosaltres és importantíssim la satisfacció de l'espectador. I l'espectador li volem treure els prejudicis del circ per nens, del circ de baixa qualitat. El circ passa com el cinema. Hi ha pel·lícules bones i pel·lícules dolentes. El que passa, malauradament, és que últimament en circ n'hem vist massa de dolentes, no? Llavors, el nostre repte és recuperar l'espectador desencisat, recuperar aquell espectador que ja no va al circ perquè considera que només és per nens, que és de baixa qualitat, que se sent fins i tot enganyat a vegades, i fer-ho, doncs, amb una proposta que el que persegueix és l'excel·lència. I en aquesta excel·lència hi ha, per exemple, la proximitat amb l'artista. Evidentment que si fóssim un promotor que vetllés només per als ingressos, doncs ens hauríem estalviat de customitzar l'etap i hauríem utilitzat tot l'aforament sencer. En canvi, el que fem és utilitzar una mica menys de la meitat de l'aforament per un sol motiu, i és que la mirada de l'artista es pugui creuar amb la mirada de qualsevol espectador en qualsevol categoria de butaca on estigui.
Podrem estar molt a prop. A més, la Tàrraco Arena Plaça es vesteix de forma especial, no únicament per tot això que hem dit, sinó que també transforma la seva cúpula.
Sí, nosaltres, per l'època que és, no tindrem la cúpula sempre tancada, està clar, perquè avui ja sabeu que es va preveure i així es fa, per exemple, el concurs de Castellers, que estigui oberta, sí. Però per tota la instal·lació que tenim, doncs, de llum, de so i per les temperatures aquests dies, doncs, de moment no es tenim previst obrir la cúpula en cap moment de la representació, però està clar que sí que és una infraestructura que s'adequa força bé a les nostres necessitats. Penseu que ja demà, doncs, més de 6 trailers de material, doncs, descarreguen a l'etap, doncs, per a començar tot aquest mecano gegant que serà el muntatge del gran circ dels Reis Mags.
Ens comentaves funcions 6, 7 i 8 de gener. Ens has explicat algunes, no?, de les sorpreses que veurem en aquest gran circ dels Reis Mags. Suposo que també, és una oportunitat única de veure molts d'aquests artistes que no sé si havien passat abans per Espanya, per Catalunya en concret.
Bé, de fet, és una bona pregunta, perquè hi haig de pensar un segon, però excepte la Trupzola, que va guanyar el primer premi, l'Elefant d'Or, de la primera edició del Festival Internacional del Circ de Figueres, l'any 2012. Tota la resta d'artistes és el primer cop que actuen a Catalunya i a l'Estat espanyol.
Per tant, oportunitat única, no? Uniquíssima de veure-ho. Feu representació en Genís dissabte, divendres, dia 6 a la tarda, i després en feu dos, tant dissabte com diumenge, no? Al matí i a la tarda.
Sí, exacte. En total és un total de 5 representacions. No són moltes, però ho fem perquè normalment amb els altres projectes que tenim més consolidats doncs estem acostumats a fer més representacions. Però crec que aquest any haurem de trencar molts prejudicis, com us deia, i volem ser una mica cauts perquè, com podeu imaginar, una producció d'aquest nivell té uns costos realment elevadíssims. Aleshores, el que ens importa és que la gent vingui i sobretot vingui per veure un gran espectacle, que no vingui amb la idea de que veurem un circ més. De fet, el nostre eslògan, que per alguns pot semblar una mica ambiciós, que diu el millor circ de la teva vida, és el repte que ens hem posat i que esperem complir, i que realment la gent, quan surti de la representació, surtin encisats i hagin entès aquest missatge de que el circ, quan es fa amb els paràmetres de màxima qualitat internacional, no és per res un espectacle exclusiu dels nens, sinó que qui millor pot valorar els anys i anys d'assaig que hi ha darrere cada atracció, el risc real, la plasticitat o la bellesa doncs, de la il·luminació, del vestuari, de les coreografies, doncs fins i tot està clar que és més l'adult que el nen.
Genís, és un projecte nou fins i tot per demanar ajuda, no? Per demanar voluntaris, aquell que es vulgui apuntar també pot fer-ho, no? I ajudar?
Sí, bé, en els altres projectes que desenvolupem vàrem notar que hi havia un interès, depèn de quin tipus de gent, per exemple, els adolescents que estudien el batxillerat artístic, la gent doncs, una mica més gran que està fent història de l'art o estan fent màsters de gestió cultural. Hi havia un interès per veure com era un muntatge, una producció d'aquest tipus, no? amb tanta gent, amb gent de tants països, de doncs, tota la coordinació. I per donar-hi una mica de resposta, vàrem dir, bé, nosaltres acomodar doncs, les 2.000 persones que arribaran a l'ETAP o, per exemple, atendre els artistes, tot i que està clar que tenim personal nostre, sí que és una forma de fer el voluntariat amb el Gran Circ dels Reis Max de poder copsar què passa darrere la cortina i veure en primera persona doncs, l'envergadura i l'engranatge de tot això que us estic explicant. I llavors és cert doncs, que hi ha aquesta possibilitat, enviant un correu doncs, al mail que és info@circreismax.com, d'apuntar-se a la família de voluntaris. I realment les experiències que hem tingut doncs, amb els altres projectes de voluntariat doncs han sigut molt enriquidores per tothom, perquè a banda doncs, de que la gent doncs, aprèn i veu com funciona aquestes grans produccions, també entre ells doncs, es creen moltíssimes relacions i, de fet, han tingut fins i tot matrimonis entre voluntaris, no?
És un valor afegit, és un valor afegit, sí, sí, sense dubte. Sí.
Doncs escolta, és una manera d'ampliar doncs, també la xarxa social de tothom.
I com bé dius, no, el repte està aquí, que comencem a entendre i a pensar el circ d'una altra manera, que per desgràcia doncs sí, el tenim potser una mica valentes aquí per les nostres terres. Sí, 7 i 8 de gener, Tàrraco Arena Plaça, el Gran Circ dels Reis Mags. Genís, com ho fem per comprar les entrades? A la TAP directament, al vostre web també?
Bueno, és molt senzill. La manera més senzilla que es pot fer a través de targeta bancària o PayPal és a través del web, que és circreismax.com. Els que prefereixin les fórmules més tradicionals doncs és acostar-se a la taquilla de la pista de gel de la plaça Verdaguer. I els que vagin a ultimíssima hora, que comptem doncs, que encara puguin trobar entrades, poden fer-ho a la mateixa taquilla de l'ETAP els dies d'espectacle.
Val, perfecte, doncs ja saben, el més ràpid, més fàcil, circreismax.com, allà les compren online, i si no, a la pista de gel de la plaça Verdaguer, fantàstic, eh? Ja passem per allà aquests dies, que hi passarem molt, i les agafem. Genís, ha estat un plaer tenir-te al programa, esperem que us vagi molt i molt bé, i gràcies per portar-nos aquest esperit del circ cap aquí, cap a Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
What? Qui no ha somiat a ser el puto amo dels regals? Oh! Impressiona'ls amb els millors regals i a preus increïbles. Ja a la teva botiga MediaMarkt. Aquest Nadal ho encertaràs segur. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Breas Hotel i Restaurant Masia Cruzells, volem donar la benvinguda al 2017 amb vostè. Gran sopar cotilló de cap d'any amb un menú molt especial. Ball, cotilló, música en viu, barra lliure i ressopor. I per finalitzar la nit, opció de sopar més habitació a Breas Hotel. Reserves al 977-75-40-60. I recordi que Masia Cruzells disposem d'una àmplia carta de menús per sopars i dinars d'empreses. Informis al 977-75-40-60. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Cruzells, els desitjos. Ja, bones festes.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Pàgina 0.
Y entonces ocurrió todo el dolor, el sufrimiento y la angustia que Salva llevaba semanas enterrando en lo más profundo de su ser salieron a flote sin que él pudiera hacer nada para impedirlo. Salva se echó a llorar. Las suyas eran lágrimas de desesperación, como las de un bebé incapaz de manifestar qué es lo que realmente necesita. Eugenio puso una mano en el hombro de Salva. Era la primera vez en muchísimo tiempo, no solo que lloraba, sino que podía mostrarse así vulnerable junto a alguien. Acabo de leer un fragmento de la novela Las muletas del Quijote. Su autor es David Hidalgo Moreno, un joven al que ya conocíamos como realizador audiovisual y cinematográfico, que también es actor y que por primera vez se sumerge en la literatura de ficción. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, David. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ruth. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Estamos muy bien y sobre todo es un placer compartir un libro que te adentra en un mundo diferente al que estás habituado, ¿no? Haciendo una mirada más allá de tus películas, pero sí muy conectado. ¿Cómo pasas de escribir guiones a formar todo un relato que cautiva, ¿no?, por su recompensa emocional, diríamos?
Bueno, lo primero, darte las gracias porque esas palabras son súper bonitas, me encanta, en serio. Y sabiendo además que has leído el libro y lo que me has comentado relativamente hace poco, todavía tiene mucho más valor para mí. Verás, me hace mucha gracia que me preguntes esto porque, de hecho, Las muletas del Quijote es un guión. O sea, es un guión cinematográfico que ronda en mi cabeza desde la friolera de unos 4 años. En estas fechas, en 2012, yo estaba haciendo mis prácticas en una productora de aquí, de la casa, de Reus, que se llama Juan Desafinado Productions, a quienes, por cierto, mando un saludo desde aquí a sus integrantes. Y me vino a la cabeza una idea muy sencilla, pero para mí muy impactante. Era una imagen, ¿no? Un broker joven, con toda la vida por delante, buena salud, y tenía que estar acompañado en Barcelona, porque además Barcelona para mí es una ciudad con un peso visual impresionante, acompañado por un mendigo de avanzada edad, un mendigo de unos 60 años, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar al broker con su gabardina, con su camisa fina, o sea, con sus pantalones de marca, ¿no? Y te lo imaginas al lado del mendigo, con sus ropas raídas, desgastadas, ¿no? Con la piel desgastada por la vida en la calle, ¿no? O sea, en mal estado de salud. Y me vino eso a la cabeza y pensé, qué potente sería vivir la experiencia desde tu posición de primer mundo, de persona privilegiada, de conocer durante una noche entera, y más en una noche tan potente como es la Nochebuena, en la que la gente que está sola se siente todavía más sola, poder conocer a alguien que está en la situación opuesta a ti, que no tiene nada a lo que agarrarse. Entonces pensé que sería una experiencia muy potente relatar una Nochebuena en la que ambos personajes interactuaran. Y con los años me he dado cuenta de por qué la espera, ¿no? Pero yo creo que en aquel momento no estaba tan preparado, no tenía muchas cosas claras, ni tampoco tenía muy claro cómo lo iba a desarrollar todo, y me ha venido muy bien dejar la idea en un cajón durante unos años. Pero mi idea era rodarla, y este año estoy, bueno, preparando una película desde 2014, El beso azul, Es un thriller de horror psicológico cuyo teaser presentamos a Sitges 2015 y que rodamos en principio el año que viene. Ya voy dejando pildoritas por aquí.
Sí, sí, ya está bien también.
Y mando un fuerte abrazo al resto del equipo de la película también, por cierto, incluyendo José Luis Cartes, que estamos ahí en el barco. Es mi prioridad absoluta. Pero yo tengo un problema. Soy culo de mal sentar. Soy un culo inquieto, ¿vale? Entonces,
Lo sabemos.
Me entraron ganas de hacer algo, ¿no? Y fui certificándome en coaching, gracias al equipo de Coaching por Valores, a quien también mando un saludo. Hoy voy a mandar un saludo a medio mundo. Allí me vino la idea de, oye, ¿y si escribo un libro? Yo llevo muchos años escribiendo, entonces para mí tuvo mucho sentido convertir esto, que era un proyecto a filmar, en un libro.
No, un amor platónico en este caso, ¿no? Porque lo tenías ahí pendiente y lo has podido realizar y hacerlo, ¿no? Real, pues de esta manera. Además, no te alejas mucho, ¿eh? De lo que es una película, porque también has hecho un vídeo relacionado con el libro, con las muletas del Quijote, La Navidad de la que nadie habla. Uh-huh. Y que va muy relacionado, que recomendamos que todo el mundo lo vea en tu Facebook, en el Facebook de las muletas del Quijote.
Aquí invito a que hagáis like a la página de Facebook de las muletas del Quijote, porque ahí hay muchos contenidos, sorpresas, hay mucha... No solo estoy promocionando el libro, sino que estoy compartiendo artículos de interés social, he compartido algo muy chulo de lo que voy a hablar más adelante, que es la lista de reproducción de música, ¿no? Que sepáis que lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, ¿vale? David Hidalgo Moreno. Es un book trailer que básicamente es una escena del libro, representada en imagen real, pero un poco cambiada, ¿vale? O sea, no es la escena en sí en el libro.
Vamos a esa historia que nos decías, la de Salva y Eugenio, ¿no? La de los dos que tienen un trasfondo complicado en sus vidas, ¿no? Quizá, y en plena noche de Navidad, en plena noche buena, pues podría ser la de hace unos días prácticamente, ¿no? Se encuentran, ¿no?, para cambiarse la vida, ¿no? Como dos náufragos que están en medio, ¿no?, de un mundo, ¿no?, de un mar que a lo mejor pues es desconocido para ellos y que les hace, ¿no?, sacar todas esas emociones.
Qué bueno, o sea, porque esto es una entrevista radiofónica, pero nadie va a ver la cara que he puesto cuando has dicho dos náufragos. O sea, es que yo estoy seguro de que lo has sacado del libro, porque hay un momento que se les define así. O sea, son dos náufragos, están perdidos los dos. Son dos personas que, en el fondo, esto es algo de lo que ya hablé en mi corto Dejando Huella, ¿vale? Que lo estrené el año pasado, en 2015. Al final, las personas, más allá de nuestras diferencias culturales, sociales, religiosas, políticas, incluso te diría diferencias de género, ¿vale? Tenemos todas las personas unos elementos que son mucho más comunes de lo que nos pensamos. Nos parecemos mucho en lo esencial. Al final, las personas queremos, A, sobrevivir, necesitamos unas necesidades biológicas. Y una vez esas necesidades están cubiertas, la principal necesidad emocional que tenemos es ser felices. No conozco a nadie jamás que no quiera ser feliz, a su manera, ¿eh? O sea, yo creo que en el fondo incluso los psicópatas tienen su concepto de felicidad y quieren aspirar a él, o como mínimo su concepto de realización personal o plenitud. ¿Qué pasa? Fue, ¿de qué manera conecto a estos dos personajes de manera que sean diferentes? Lo que viene a decir es qué puntos de similitud hay en sus propias diferencias, ¿no? Y al final un poco, el título no es casual, Las muletas del Quijote. ¿Por qué? Porque uno de los dos personajes, ¿vale?, Eugenio, que es el mendigo, es un Quijote en toda regla. O sea, lleva años vagando, lleva tiempo en la calle, pero al mismo tiempo sigue creyendo que está en las manos de cualquiera poder cambiar el mundo pequeño gesto a pequeño gesto. Eso es una postura muy quijotesca. Me siento identificadísimo con Eugenio en el sentido de que somos personas que creemos firmemente que, aunque las cosas estén mal, el deber de quien sabe que las cosas están mal y que quiere hacer algo al respecto es hacer ese algo al respecto. Punto. Todo lo demás son excusas y justificaciones.
Sí, de hecho pones mucho sobre el papel, sobre esas páginas, no los valores que tenemos cada día, valores no como la familia, el amor, pero también conceptos, ¿no?, como la justicia, como la oportunidad, el éxito, ¿no? Son esos conceptos que nos vas dejando y que de esa manera pues construimos y también damos, ¿no?, esa doble cara a la vida y a nuestra existencia, ¿no? También le pones a Salva, ¿no?, un Pepito Grillo, de hecho. Mm. Y ese Pepito Grillo pues le va marcando un poco, ¿no? En esa moral que él tiene y en esos valores que él tiene, pues va decidiendo un poco ese camino, ¿no?, que ir haciendo esa noche.
Bueno, y Salva también es un poco el Pepito Grillo de Eugenio, porque Eugenio, en el tiempo que lleva en la calle, ha perdido un poco su humanidad, ha perdido su contacto con el ser humano, ¿no? Pero en las muletas tiene sentido en el tanto de que aparecen físicamente porque uh-huh. Salva las necesita por un incidente lamentable que le pasa y que quienes lean el libro lo sabrán. Y por otro lado, también está el tema de que se hacen servir de muleta emocional mutuamente, Salva y Eugenio.
Así es, y además no sé tú qué parte elegirías del libro, no sé, de todas, no tiene por qué ser el final, quizá a veces nos centramos en otra y dices, es que tiene una fuerza, tiene un simbolismo que para mí de verdad es la que me llevo, la que es un regalo.
Pues yo me quedaría sobre todo con el... Vamos a llamarlo el capítulo de los mendigos, no voy a decir más, porque es un momento en el que parece que la trama del libro se interrumpe, pero realmente no, o sea, no se interrumpe porque se está dando mucha información sin realmente darla, ¿no?, explícitamente. Y el capítulo 7, titulado Hogar, Dulce Hogar, para mí es un capítulo precioso, me emocioné mucho escribiéndolo. Y también, bueno, el capítulo final del libro, creo que estoy muy orgulloso, de hecho es lo que quienes han leído el libro más me han comentado positivamente, uh-huh. Es un final muy impactante en el que todo queda bastante atado y he recibido comentarios muy positivos, pero yo también me quedaría con el capítulo 6 y con el capítulo 7.
Sí, además nos dejas un pequeño regalo porque nos dejas una fábula, la del lince ciego. Uh-huh. Recomendamos a nuestros oyentes que se hagan con el libro Las muletas del Quijote y así podrán saber de qué se trata y sobre todo descubrir esos capítulos, ¿no?, que decía David, pero descubrirlo todo porque ahora es un buen momento para leerlo. Se sitúa en la actualidad, pero como decíamos, podría ser pues hace unas noches, en una noche vieja cualquiera de ahora y sobre todo recorriendo las calles de Barcelona, que tú te las conoces muy bien uh-huh. y que allí estás viviendo y haciendo otros proyectos, no únicamente este libro, sino que haces muchos más.
Y bueno, solo mencionar que el libro no se puede conseguir en librerías. Uh-huh. Se puede encontrar en formato Kindle en Amazon por 2,99€ o en formato físico por 8,99€. Recomiendo mucho este último porque la verdad es que la calidad de impresión que da Amazon uh-huh. y la edición del libro están bastante bien y además no solo está el regalito este que has dicho tú de la fábula del lince ciego, que es un relato para el cual me he inspirado un poco en, salvando mucho las distancias, en Borges y demás, y un poco en Gabriel García Márquez y un poco todo el estilo del realismo mágico. He dejado otro regalo que se puede encontrar en la contraportada del libro, porque ya lo he compartido en la fanpage de Facebook, que es la lista de reproducción musical de Spotify, de Las muletas del Quijote. Es Las muletas del Quijote playlist, ¿vale? Lo podéis buscar así en Spotify, es una lista de reproducción abierta con música muy variada que cobra especial sentido cuando has leído el libro. Y son canciones uh-huh. tanto que aparecen en el libro como otras que no, pero que corresponden a algún momento o capítulo o algún fragmento emocional, ¿no?
Sí, nos situará aún más. También recomendamos que se mire muy bien la ilustración de portada, que es de Alba Domingo Basora, uh-huh. y que es una delicia, que no puede plasmar mejor todas las palabras que se hayan. Y con esto nos quedamos, ¿no?, con que nuestros oyentes lo puedan leer. Por cierto, ¿qué libros te estás leyendo, David?
Pues mira, justamente yo ahora, el último libro que he acabado, por cierto, ya que has mencionado a Alba Domingo Basora, Alba Domingo Ilustración, ¿vale? Le doy las gracias y un enorme abrazo desde aquí, desde el programa. El último libro que me he leído es Ritmos para el Paraíso, que es un libro de Editorial Base, y precisamente me he leído uno de los relatos, el relato central, que es Hombres de Hierro, de Marina Payás, ex compañera nuestra de, uh-huh. de universidad. Marina ha hecho un trabajo enorme haciendo una reconstrucción del entorno social e histórico que hay en el Ebro a raíz de toda la historia reciente de ese territorio, ¿no? Y ese es el último libro que justamente acabo de leer uh-huh. y muy bueno, la verdad es que lo recomiendo.
Muy buena recomendación, a ver si podemos tener a Marina aquí, ya esperaremos. De momento recomendamos Las muletas del Quijote de David Hidalgo Moreno y que mucha suerte, que vaya muy bien y sobre todo feliz año.
feliz año.
Que vaya muy bien.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Último Consejo de Ministros del año, tras el cual el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a ofrecer un balance de la legislatura. Será en el Palacio de la Moncloa, donde está ya nuestra compañera María Dabán. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa es de nuevo el escenario elegido para ese balance. Balance de todo un año, pero en especial de estos dos últimos meses, los mismos que Mariano Rajoy lleva como presidente con plenas funciones. El jefe del Ejecutivo valorará positivamente la nueva etapa de diálogo que se ha abierto en esta legislatura. Diálogo impuesto, eso sí, por las circunstancias, por esa mayoría minoritaria que le obliga a pactar todo y que de momento le ha permitido sacar adelante el techo de gasto.
En ese Consejo de Ministros se ha aprobado la subida del 0,25% de las pensiones a partir del 1 de enero. Por cierto, que las prestaciones han perdido este año poder adquisitivo y es que han aumentado bastante menos que la inflación, Álvaro Coutelén.
Si se confirma el dato adelantado por estadísticas, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones estará en el 1,25% durante 2016, la primera pérdida desde el 2012. Los sindicatos insisten en derogar la reforma del sistema de pensiones del PP. Si no advierten, la situación irá a peor. Carlos Bravo es secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras.
Si no se corrigen, lo que llevan es un escenario de inflación normalizada en torno a 1,5-2%, a una pérdida acumulada que a lo largo de la vida de un pensionista, 20-25 años, que es la media, pues se situaría por encima del 20%.
Bravo recuerda que el Congreso aprobó con el voto a favor de 180 diputados una proposición de ley para subir las pensiones en relación al IPC, medida que está en impas por el veto del Gobierno. Pide que se desbloquee ante estos datos de inflación.
Cada día se presentan en España un promedio de 21 solicitudes de patentes. Los proyectos que más inversión generan son los que tienen mayor componente tecnológico y los destinados a combatir la contaminación, Carmen Lavallén.
Entre los inventos más ingeniosos, los expertos sitúan un electrodoméstico para compactar latas de aluminio, bricks o envases plásticos, ayudando así al reciclaje desde casa, que esperan pueda comercializarse desde el próximo año. También plantas artificiales capaces de limpiar el aire en el interior de las viviendas. Detrás de estas patentes, cada vez más jóvenes profesionales, según explica John Manrique, que está al frente de Promoingenio, plataforma dedicada a promover la innovación española.
En el pasado, hace 10, 15 años, el innovador era una persona mayor, pensionada. Ahora cada vez más son profesionales, jóvenes, muchos ingenieros, médicos y gente de diferentes profesiones que está sacando nuevos productos.
Además de la lucha contra la contaminación, genera mucha inversión proyectos tecnológicos como un dron diseñado específicamente para actuar en la extinción de incendios.
Y hoy se celebra la Jornada de la Sagrada Familia, el lema Vivir la alegría del amor en la familia, Amparo Latré.
Todas las diócesis celebran hoy la Jornada de la Sagrada Familia. En su mensaje, los obispos se centran este año en la alegría como consecuencia del amor en familia. Mario Iceta es el obispo responsable de la pastoral familiar en la Conferencia Episcopal.
Una alegría que nace del amor, es la vocación fundamental del ser humano y que nace, crece, se cuida, se expande a partir de la familia.
El gran desafío, según los obispos, es generar una cultura de la familia que supere el individualismo, promoviendo el encuentro y la acogida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Noticia que tiene que ver sobre el futbolista del Barça, Arda Turán.
Ayer a esta hora COPE contó que la semana que viene habrá reunión para definir qué pasa con Aleix Vidal. Y es también noticia COPE la situación de otro que participa poco con Luis Enrique, que es el turco Turán, Anaïs Martí.
Así es, Arda Turán le ha hecho saber al club el interés de otros clubes, pero también les ha dejado claro que no quiere marcharse del Barça. A pesar de los pocos minutos, el jugador está contento y es feliz en Barcelona, así que no saldrá este mercado de invierno. El equipo vuelve a los entrenamientos esta tarde, a excepción de Messi, Suárez y Neymar, que tienen permiso hasta el día 2.
Esta mañana el Real Madrid ha despedido los entrenamientos por 2016 con una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano, tras la que Cristiano Ronaldo, el más aclamado en los medios oficiales del club, ha compartido sus deseos para el año que viene.
Un año de sueño a nivel de Real Madrid, de selección también, un año inolvidable a nivel colectivo, a nivel personal, la verdad que muy contento. Que sea un año igual que fue 2016, repleto de muchos títulos, de muchas alegrías.
Cristiano es noticia en las últimas horas después de que su agente Jorge Méndez en Sky Italia reconociera una propuesta del fútbol chino por el crack de 300 millones de traspaso para el Real Madrid y 100 por temporada para el portugués, que fue rechazada porque el dinero no lo es todo y el Madrid es su vida. Agenda deportiva de hoy, resaltamos el amistoso del Atlético en Arabia Saudí ante el Al Ittihad, 7:45, el Euskadi-Túnez en San Mamés a las 8:30, antes a las 4 el Nadal-Raonic del torneo de exhibición de tenis de Abu Dhabi y baloncesto. Hay 5 partidos de la Liga CB y uno de Euroliga, el Barça de Arusafaka a las 9 de la noche.
Gracias, Eri. Continúa el mediodía en COPE.
5 minuts que passen de la una i nosaltres reprenem el matí a Tarragona. No ens aturem fins a 2:15, ja saben. Arriba Juanjo Odena amb la seva pista de ball. Sabran més a través d'una selecció dels temes que han marcat un abans i un després en la història de la música. Abans, però, fem un repàs a l'actualitat amb les notícies. I hem de dir que el Servei Català de Trànsit ens informa que a hores d'ara hi ha una afectació a causa d'un accident en sentit sud de Reus a Salou a la C-14. Ja saben, molta precaució. I comencem i reprenem amb la que, sens dubte, és la notícia del dia de la que podrem sentir a parlar molt durant el 2017, i és que la Comissió Política i Territorial d'Urbanisme de la Generalitat ha aprovat aquest dijous el Pla Director Urbanístic, tal com veníem anunciant. Es confirma així la construcció del Centre Recreatiu Turístic del Camp de Tarragona. En paraules del conseller de Territori, Josep Rull, l'aprovació és el millor perquè enxampla el consens polític, el seu impacte econòmic anual, segons l'estudi realitzat per l'ORB, serà d'entre 3.900 i 5.400 milions d'euros. Escoltem el conseller Josep Rull.
És un projecte millor del de l'aprovació inicial. És millor des d'una triple perspectiva. És millor perquè té molt més consens polític. És millor perquè eixampla el consens territorial. I és millor des d'un punt de vista del plantejament final que es fa. Estem parlant d'aquestes magnituds. Estem parlant d'un gran projecte.
I també que el govern central mostra el seu compromís ferm amb els Jocs del Mediterrani. Ho ha manifestat el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, en la que ha sigut la seva primera visita oficial a la capital tarragonina. Després de mantenir una reunió amb l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, Millo ha remarcat la necessària aprovació dels pressupostos generals de l'Estat del 2017 per tal que els Jocs del Mediterrani puguin tenir la seva partida econòmica. I escoltem Enric Millo, delegat del govern a Catalunya.
Recalcar la importància que té que els pressupostos s'aprovin, oi? Perquè les partides que hauran d'haver-hi els propers pressupostos 2017 i 2018 han de passar inicialment perquè tinguem pressupost del 2017, i per tant aquí totes les forces polítiques, doncs, amb les quals s'està dialogant en aquests moments el govern d'Espanya, doncs, puguin també contribuir que això sigui possible. I crec que tot apunta a que podrem complir amb els terminis.
Arribem a les 13, a la 1 i 8 minuts, podríem dir. Fem una aturada, res, un indicatiu, i a la tornada parin atenció, la millor música de la mà del Juanjo Odena. I els esperem.
COPE Tarragona.
Disco Cope.
És 30 de desembre i obrim la pista de ball del Disco Cope. Juanjo Odena, molt bon dia.
Molt bon dia.
Esta és una bona cançó per obrir la pista, no?
I tant.
Per obrir, per tancar,
per tancar,
perquè
per
sí,
tot.
Ja. Són, és I Can Take My Eyes Off You, de Boys Town Gang. Quin inicia aquesta cançó, eh?
Total. Oh.
Dic jo que al llarg de la teva carrera com a disc jockey professional hauràs posat música a moltes nits de cap d'any.
Sí,
unes quantes.
Sí.
Unes quantes. És una nit preferida, o sigui, és una nit que triaries o per treballar, o preferies no triar, que és una nit que la gent està molt pesada?
Mira, et parlo dels 80s, 90s, que era quan jo estava en actiu. Era una nit que l'esperava.
Sí?
Perquè així com per la majoria de gent era una nit bastant tormentosa, per mi era molt divertida, perquè era com aquella nit que trencaves en tot, que podies ficar música dels anys 60, dels 70, dels 80, dels estils que volguessis, sempre i quan donessin festa. Com que llavors s'obria una mica el vano, doncs tenies moltíssima música per ficar en una nit, perquè el difícil de fer de disc jockey és anar continuant una seqüència tota una nit i no perdre ritme ni comba. I clar, amb la música que et dona un any, a vegades vas justet. Si és un any que no hi ha molta música, doncs vas justet, perquè aquella nit podies fer el que volguessis.
Clar, perquè a més sortia gent de moltes edats, no? S'ajuntar una nit, correcte, la gent està en un esperit diferent, no?
I encara que sembli mentira, als 80 ja fèiem remappers, perquè aquelles nits jo aprofitava per posar música dels 70. Perquè molta música que escoltarem avui és dels 70, que no era precisament la que escoltàvem els dies de normals o habituals, no? La música habitual de la discoteca.
Doncs amb aquesta obrim la pista de ball d'avui, va. Jo ja m'hi vaig, amb aquí amb la lentejuala, jo ja estic en mode cap d'any.
Ai, clar que sí.
Molt bé, una altra de les cançons. Suposo que t'ha sigut difícil fer-me una tria per omplir aquests 15-20 minuts que tenim de secció, perquè clar, mira, busca músiques de cap d'any el que tu vulguis. I clar, el Juanjo dient, no puc triar-ne només 8 o 10.
Sí, això és com matar mosques a canyonats.
Però bé, has fet una tria amb cosetes diferents també, no? Mm-hmm. Per tant, anem al Lime. Com sonava això? No, aquí. Bé, suposo que també la nit que prendre la gent està més predisposada a passar-s'ho bé, no? Sí. És una mica obligació. Sí.
Correcte. M'hi ha arreglat, m'hi he posat guapo, les sabates de ballar, doncs avui he d'anar a ballar.
Ah, exactament.
I és d'aquelles nits, doncs, que la gent vol ballar. El que no podem fer és una nit de ficar palla, hem d'anar al gran, de ficar coses una darrere l'altra, no es pot parar en tota la nit.
No es pot parar en tota la nit. Tenim, veig aquí uns noms, és que bé, ara quan arribem a la que t'explicaré una anècdota jo. Aquest Lime, de quin any és això? El Babe We're Gonna Love Tonight.
Doncs el Lime jo crec que el vaig començar a posar el 81.
81, eh?
81-82.
70s. Molt bé. Aquesta bé és un trencapistes, sí, també.
Jo diria que és la cançó que durant més anys consecutius he posat.
Sí?
Sí, perquè era d'aquelles cançons que no podies treure a la sessió. 81, 82, 83, 84, i ja, bueno, el disco ja ratlladíssim de ficar-lo tantes vegades.
I llavors, quan ja tenies aquest disco ratllat, van arribar els Gibson Brothers. Qui eren aquests germans? Qui eren els Gibson Brothers? Cuba, Quiero Bailar la Salsa.
Bueno, mira, a part del Cuba em van treure un munt més, eh? I el Mariana, i bueno, eren d'aquells que es dedicaven a fer la cançó de l'estiu. I més això, 70, eh? Jo això, diguem, com en sessió normal no ho he posat en la vida. Era d'aquells que recuperaves per
Cap d'Any.
Per Cap d'Any, per Nadal, per Sant Joan, per aquelles festes així, que jo ho escoltava de petit. Aquests discos a mi m'eren coneguts, perquè jo l'any 82 tenia 15 anys, llavors tampoc no. Tots aquests grups els conec d'escoltar-los de petita, al caset del cotxe, a la ràdio, però tampoc no els havia punxat mai. No?
No, aquesta te la ballo jo. Bueno, ara m'estic contenint. La que ve ara, Juan, t'explicaré una anècdota personal. Jo quan, durant uns anys vaig viure a Barcelona i vivia sobre una acadèmia d'estudis que es deia justament YMCA. Tu saps quantes vegades a la nit al barri de Gràcia, estiu, finestres obertes, vaig sentir cantar aquesta cançó quan veien el cartell?
Sí, eh? M'imagino.
Doncs quanta gent he sentit jo intentar emular els Village People? Ai... You're in a new town, there's no és genial perquè tens la coreografia,
sí,
amb aquesta.
Sí, aquesta part avall inclòs.
Aquesta, tothom intentant fer les lletres, no? El YMCA...
Sí, però bueno, quan ja vas amb el quart o cinquè gin tònic, et dic jo que no quadra gaire el ball, eh?
Jo m'imagino el Juanjo allà dalt posant el YMCA i veus a tota aquella munió de gent a sota, no? Intentant fer la coreografia a compassats que anem un cap a cada costat, no? Sí. Però és un moment, suposo, bonic vist des de dalt, no?
Sí, hi ha moments a la nit que són bonics i jo sempre dic que per sort algunes vegades, però per desgràcia d'altres, als 80 no hi havia càmeres de filmar, yeah, i càmeres de fer fotos, però... Hi havia moments molt, molt bonics a les pistes de ball.
Sort, jo diria que sort, sí, que no tenim gravades certes coses. Sí, millor. Comentaves l'altre dia amb aquesta, a la selecció nadalenca que fèiem, que no havies posat els Boney M, perquè, no, tot i que havien fet un disc, no?, específicament, sí, de Nadal, però, senyores i senyors, què seria una nit de cap d'any sense els Boney M?
Per favor.
Una mica de lentejo a la disco, no? Hem ballat tantes coses de Boney M i les continuarem, sí, ballant durant molts anys.
I tant.
Aquests són uns imprescindibles de les seves, sí, seleccions de cap d'any.
Sí, són d'aquells grups que no poden faltar. Sí. A veure, no aquesta i no sé quantes més, perquè Boney M no és un one hit wonder.
No.
Té molta carrera, molta carrera.
I suposo que aquella nit de cap d'any, que la gent està, diguéssim, més predisposada i més suelta, molta gent intentava emular el ball d'aquí, de l'amic de Boney M,
sí, sempre,
no?
Que hi ha el que s'arranca.
Que tenia,
sí,
aquí un moviment de caderes peculiar, sí, deixem un peculiar. No? Molt bé. Un 31 de desembre, per cert, Ramon Berenguer IV va reconquerir Tortosa. Això va ser fa uns quants anys, 1147, sí, no sé si se li celebrava cap d'any amb ball i raïms,
no,
crec que encara no, però bé. També un 31 de desembre de 1913 es va establir la censura sobre el cinema al nostre país i, curiosament, ara que aquests fa pocs dies que ha estat notícia, va començar el govern revolucionari de Fidel Castro a Cuba, un 31 de desembre. També va ser el darrer dia de la mili obligatòria a Espanya i l'inici de les emissions, per exemple, de TV, de la televisió pública basca, l'any 82. L'any 1973 a Espanya, també un 31 de desembre, Franco nomenava Arias Navarro president del govern. No sé si ells aquell dia van celebrar i van ballar Shout. Crec que no.
No.
Perquè deu ser posterior, no?, el 73, aquesta cançó. O no gaire
Shout
més.
Posterior, no, anterioríssim.
Anterioríssima?
Anterioríssima.
De quan és el Shout?
El Shout, dels 60.
60? Oh, mira, tu, que vaig bé jo.
Jo precisament el ficava als anys 80 amb un disco que deien que si era de pedra. Era un disco petit que jo, que encara deu barandar per casa, i que això era molt trencador, als anys 80, ficar un disco d'aquests. I era un single que era duríssim, gruixo,
sí?
També és no poder, jo diria que 60, no sabria dir l'any exacte, però...
Shout, de Lulu. I ara jo pregunto, Juanjo, tu que has anat a, suposo, moltes festes de cap d'any sense treballar, sense fer de disc jockey, tu tens un esperit crític quan vas a una festa així? Dius, aquest, però què fa? Per què ha barrejat això ara? Com?
Ara et faré una confessió.
Fes-la.
No vaig de festes per cap d'any.
Jo tampoc.
Saps el que passa? Que precisament som molt crític. Jo m'ho vull passar bé sense caure en certs tòpics. Llavors, les experiències no han acostumat a ser massa bones. I al final decidim fer una festa privada, ficar la nostra música i tal. Però jo, una mica, el que fem enguany és trencar una mica amb tot això. Volem fer una festa, diguem, sense tant de tòpics, sense reggaeton, sense aquestes coses que ens trobaríem per en altres llocs.
I
per això fem la nostra festa privada oberta a tothom.
A Rofes. restaurant Rofes d'aquí de Reus. No sé si encara hi som a temps. Justet ja, bueno, per d'avui per demà.
A veure, no ho sé.
Bueno, escolti, no sé. Si volen que truquin i preguntin.
Això,
no?
Sí.
Però a aquestes hores jo crec que ja malament. Però bé, jo el que faré aquest any, em quedaré amb tota la meva família celebrant a casa, perquè tinc totes, clar, les teves seleccions d'any en any preparades per una, fer una playlist meravellosa. Demà ballarem, cantarem, farem de tot. Ja et passaré jo vídeos.
Molt bé, molt bé.
Continuem aquesta selecció de la pista de ball de cap d'any del Juanjo Òdena amb Madness. És un passo adelante, one step beyond, no?
Correcte.
Dels Madness.
Això ja és la bogeria màxima.
T'anava a dir que això trenca... despiporre.
Amb això es trenca tot.
Despiporre. I al Juanjo se li va el plumero perquè acaba la selecció musical amb el Status Quo. Una selecció curiosa.
Aquest és el Ressuscita Morts. Aquesta cançó...
El Whatever
quan,
You Want?
Sí, quan la gent ja està rebentada, que dius, ja no aguanten més, sí, sempre aguanten un Status Quo.
Apuntin, perquè no decaigui de mala cosa, eh? Status Quo.
I ara aquí podem fer l'electric guitar.
Ai, clar, el pas, no?
Sí, la guitarreta aquesta que... a l'aire, no?
Sí, que fas com que tens la guitarra, però no, no?
I aquí comencem tots a tocar la guitarra, clar.
Sí, vinga, va, tots, ja. Jo crec, Juanjo, que t'haurien d'haver contractat a COPE per fer la nit de cap d'any, home.
A veure si és veritat.
Ara truquem al jefe. Dedueixo que aquesta de mal Rofes la posaràs.
Creo que sí.
T'ha costat molt, perquè clar, dius que sereu diversos DJs, no? Us heu de repartir una mica les hores, les estones, no?
El que passa que tots volem gaudir una mica de la nit i clar ha estat... Estar un ratet és divertit, ficar música, però després també vols estar amb la família, amb els amics, ballar una mica, també ens agrada ballar. Llavors, doncs, si som diversos, doncs ens anem tornant i bueno, així doncs, tots disfrutem, tots treballem, tots bueno, gaudim una mica de tot.
Uh-huh. Aquesta crec que sonarà, diguem-ne una, avançament una imprescindible que posaràs demà, 31 de desembre.
Mira, per sortir una mica de tota aquesta influència anglesa americana, te diré que sempre sonarà un Venecia de los Hombres G.
Oh, molt bé. Som tan fans de Juanjo, d'anar a aquest programa. Doncs escolta, Juanjo, moltíssimes gràcies per aquesta pista de ball, la d'avui i la de cada setmana de l'any. Et veig ja al 2017. No?
Sí.
A veure
sí.
Què ens depara aquest nou any per la música, que el 2016, déu-n'hi-do.
Sí, bueno, jo crec que bueno, acabarem la dècada dels 90 i després ja anirem fent monogràfics.
Anirem fent. Tinc una proposta per fer-te. Un dia hem de fer cançons que cantem al cotxe, deixant-nos la garganta.
Que nos dejamos allí, vale. És bona proposta.
És bona. Doncs escolta, un plaer, com sempre, que acabis molt bé 2016 i comencis encara millor 2017.
Igualment, molt bon any a tots.
Moltes gràcies.
Mònica, aquest sembla que acabem l'any amb la millor cançó del 2016, d'aquest
la
que
millor,
s'acaba.
Sí, de fet, la millor, o una de les millors, o com a mínim, una de les 10 més descarregades al llarg de l'any. I, de fet, és de la darrera part de 2016, és Bruno Mars, i, com sempre, acostuma a passar amb aquest home, ja ens ho diu sempre el Juanjo, no? És d'aquests cantants que, faci el que faci, és un èxit de ball a les pistes i de, de vendes, bé? De fet, en aquest cas, de descàrregues.
És curiós com ha evolucionat ell, eh? Primer començava així, no?, que era més melòdic i ara s'ha posat en una marxa.
Ara, ja ballar, mira. Segurament és una de les que ballarem demà, no? Tu
sí,
segur,
sí,
que
segur,
tu ets
segur,
molt
eh?
Jove i sortiràs demà a ballar.
I tu potser també balles, no cal sortir,
jo ballaré
eh?
A casa, jo ballaré a casa.
Sí, sí, no cal sortir per ballar, eh?
Ho faré a casa, que ja em va donar la Leida les pautes per anar estupenda, bé. També, si celebrem cap d'any a casa, si volen recordar el que ens va dir la Leida, vagin al web de COPE, emissora Tarragona, i al podcast de dimecres ho tenen, eh?
I ja està. T'has adonat que ja és el darrer programa de l'any?
El darrer programa de l'any. Sí. Que ràpid ens ha passat aquesta primera part de la temporada, no? De setembre cap aquí, darrera temporada, darrera part de l'any, però bé, això vol dir que anem bé i 2017 vindrà amb forces renovades, amb novetats, amb seccions, bé, amb de tot.
Amb il·lusió, esperança, moltes coses, a més el set dona bona sort, dona.
El set dona bona sort, això diuen, a veure si és veritat, no? A veure si una mica de sort generalitzada. No sé si tocarà la grossa o no demà, si ens tocarà la loteria per Reis, no? Però bé, com a mínim que vingui amb molta salut per tothom. Això és un tòpic, però és molta veritat.
Sí, l'esperem. Tant de bo, que sí, que hi hagi moltes coses bones per tothom, i això desitgem, no? Molt
això,
bon any.
Això, per tothom. Doncs molt bon any a tothom, molt bon any per tu també en especial, Ruth, i que moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat a l'altra banda de la ràdio durant aquest 2016, i els esperem el dia 2 aquí, 12 i 20, per celebrar 2017.
Sí.
Ja des del primer dia.
Que tinguem la millor entrada.
Això, que vagi bé. Gràcies. Break it down like 24 karat. What's that sound?